És l'hora de mossega la poma. En Tomàs Manzanares està a Microsoft, Estats Units, i avui entre en Dan i jo
ho farem tot.
Ho farem molt bé, oi que sí? Ens acompanya el nostre amic Miquel Barceló, que ens demaneu que torni, i hem fet que torni. Hola, Miquel.
Pobrets.
Pobrets. I doncs parlarem, evidentment, parlarem de ciència-ficció, de moltes coses més. En temps de tertúlia parlarem del projecte Skybender de Google. Apple ja no és l'empresa més valuosa del món, i parlarem del 5G que ens ve. Aquest programa ve patrocinat per capside.cat, que és una empresa que es dedica a enviar en Tomàs Manzanares a Estats Units. Endavant.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
A Mossega la poma conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Avui fem Mossega la poma al control tècnic, Sergi Perucho. Aquesta és nova.
Un canvi, Sí. S'ha prendut un hols o alguna cosa aquí.
Total. A codirecció i postproducció tenim el Marc Alià.
Buenas.
Director i fundador absent, Tomàs Manzanares, que està a Redmond, al campus de Microsoft, que per suposat ha visitat Apple.
Sí, diu que li fan descompte per ser del carnet de Microsoft. Li fan descompte a l'Apple Store.
Sí, aquestes coses que tenen aquestes empreses tecnològiques. Producció, conducció, qui us parla, Daniel Amo. I, per suposat, doncs, tenim el Miquel Barceló també, que ens acompanya.
Hola, bon dia.
Saludem a totes.
Tu també necessites un hols, no?
No, jo tinc aquesta veu ja tan gastada com tota la resta del meu cos, però bueno.
Però aguantant. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la poma a les seves respectives graelles. Avui, de forma especial, als amics, oients, equip tècnic i responsables de Ràdio Gelida. També una salutació als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat si voleu emetre gratuïtament el programa. Un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Dani.
Digues, em sembla que Marc també
estic content. Molt content. Estic molt content perquè després d'esperar 6 setmanes, m'ha arribat l'Apple Pencil.
Toma ja.
Que no és un estilus, és un pencil.
És un pencil. És un, sí, diuen, perquè tu em li diu com un stylus i tal.
Sí,
no?
Sí, d'allòs, perquè recordeu que en l'any 2007, quan el Steve Jobs va presentar l'iPhone, va dir que ningú volia un stylus.
Exacte.
Perquè en aquell moment doncs, tots els tablets, la Compaq iPad i els Palms anaven amb els estilos aquests que o podies fer servir la punteta del dit si et deixaves una mica l'ungle, i va dir ningú vol un estilos i no farem un estilos perquè ningú vol un estilos, no, hem fet un pencil.
Correcte.
I realment sembla un llapis d'aquests.
Bueno, si hagués estat l'Steve Jobs viu ja veuríem a veure si
no, jo crec que sí que l'haguessin fotut. Aquest també, l'Steve Jobs també havia tingut que ningú volia veure el vídeo en el vàter amb l'iPhone, i hi ha molta gent que se'n va al vàter allà de tindre un moment d'intimitat mirant vídeos marranos. Bueno, en qualsevol cas, el llapis aquest està molt ben parit. Té un pes.
Pots per repenjar la mà tocant l'iPad.
Sí, exacte. I... bueno, però a veure, hi ha molts llapisos d'aquests Bluetooth que funcionen en l'iPad normal i en l'iPhone, i que també et fan el reconeixement de la palma de la mà i apareix. Per exemple, jo tenia, l'he regalat a la meva germaneta, el llapis de la casa 53 que fan l'aplicació Paper. Sí, que està molt bé l'aplicació Paper per fer dibuix, els que no som dissenyadors.
Que és
i
aquest
tal.
Llapis grandote, oi? És com
sí, aquest que és de fusta, aquest és més de plàstic, és de plàstic, té un pes així agradable i una forma semblant a la d'un llapis típic standard layer de tota la vida. Et ve amb una punta de recanvi, el que m'imagino que algun dia hauré de passar per caixa i pagar alguna punta addicional.
Home, a veure, els consumibles és el que dona
clarons. I a veure, el llapis no és perfecte, o sigui, a veure, realment vas amb la punta, t'elimina la palma, però segons en l'aplicació que vagis, si vas molt de pressa, realment doncs hi ha un moment que
li costa, no?
Que el llapis va més de pressa que la pantalla a pintar. Si tu vas, però és així, has de fer carrer, si tu dibuixes normal, doncs la cosa va bé.
Jo el que sí que he detectat és que en aquests llapisos, quan fas diagonals, és quan fallen, no? Quan fas rectes, horitzontals o verticals, perfectes, però el que fas diagonals et fa com unes aigües. Aquest també el fa? O...
No, el traç és perfecte. El traç és perfecte, amb les curves, tot. L'única cosa que pot haver és que si vas massa de pressa, corris més que el software que està detectant, sobretot perquè normalment els pinzells virtuals que tu estàs fent servir doncs fan alguna cosa, eh? O li donen gruix i, o estan detectant la pressió que tu estàs fent, perquè té això de les diferents pressions, i ara estic identificant aplicacions doncs, per poder-ho aprofitar, tot i que a veure, la que faré servir més és la del Paper by 53, que realment és una aplicació molt simple. Fantàstic. I que per als dibuixants putiners que volem fer quatre cosetes, doncs ens permet tirar endavant. Amb tot, encara no crec que l'iPad Pro amb la versió actual del sistema operatiu no crec que em permeti, encara que hi enxufi un teclat, em permeti pel meu cas d'ús substituir el MacBook. Tot i que és més gros, o sigui, la pantalla d'aquest iPad és tan grossa com el Mac que portes tu.
Deixa'm preguntar una cosa. A veure, els dissenyadors gràfics i la gent que fa grafisme fa molt temps que treballen amb tabletes, per exemple.
Sí.
No? Això equivaldria a la tableta? O
sí,
però
la tauleta, el que tens amb la tauleta és que tens una superfície sobre la que tu dibuixes, les Wacom, per entendre'ns, la tauleta és una cosa grisa o blanca o negra, on tu pintes i es mou un mouse a la pantalla. En aquest cas tu estàs pintant
i estàs veient tu la mateixa lloc.
Exacte, tu pintes directament a sobre de la pantalla i llavors això és un avantatge. Hi ha una aplicació que es diu AstroPad, que val, no sé si val 5 euros o una cosa així, i quan la vaig comprar jo perquè estava d'oferta, però són aquestes ofertes que els van posant i traient. L'AstroPad aquesta és acollonant perquè el que et permet és que si tu endolles a l'iPhone amb el cable contra el Mac o el connectes per wifi, el que fa és que et posa la pantalla del Mac en l'iPad i llavors tu pintes a sobre la pantalla del Mac. I llavors, si per exemple tu tens el Photoshop del Mac o l'Illustrator o alguna aplicació d'aquestes, llavors tu tens com una pantalla amb una tauleta digitalitzadora amb la mateixa resolució que tens amb una tauleta normal, però veus exactament on estàs fotent el dit, amb la qual cosa per als dissenyadors, o sigui, jo crec que molts dissenyadors el que faran és que tindran a l'iPad com una tauleta digitalitzadora d'alta gamma. De fet, Wacom ja tenies tauletes digitalitzadores que feien això, que era una pantalla amb tauleta digitalitzadora, però valient del pal de 2.000 euros. I en aquest cas, bueno, aquí et costa 1.100 euros la broma entre l'iPad i el llapis, però a més a més tens un iPad.
Suma-li les puntes també.
I les puntes que has de comprar de tant en tant. Amb les Wacom també has de canviar les puntes.
També és cert. Bueno, puntes o no, contacta amb nosaltres.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per Comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis. La trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues S.
Bé, avui ens acompanya un convidat molt especial, que ja l'heu sentit.
Moltes vegades. Quantes vegades has vingut a Mossega la Poma?
No ho sé. Jo acaba que el Marc em truca, dius, vols venir a Mossega la Poma? Jo, doncs, com que sóc... Per sort sóc un tio, si fos una tia tindria molts fills perquè no sé dir que no, però dic que sí.
Bueno, està molt bé. Bueno, doncs d'entrada per començar, en Miquel aquí porta el seu Apple Watch aquí.
Total.
Que és un rellotge que és tan antic que ja torna, ja està de moda. Ja. No, és un
jo,
Casio.
Jo recordo haver-ne tingut un d'aquests.
És un Casio antediluvià, del qual en tinc dos o tres, perquè quan porto rellotges més bons, no sé si val, no deu valgar 10 euros, o sigui, però quan porto rellotges més bons, me'ls deixo i els acabo perdent. I aquests, jo no sé quina màgia tenen, que no els perdo mai.
No perquè, els foten.
O sigui, i si me'ls deixo en algun lloc, quan hi torno, encara hi és, perquè ningú el vol.
Està bé.
Home, és estrany, perquè ara s'han posat de moda, no? Tots, però s'han posat de moda, que aquest és de plàstic negre, s'han posat de moda aquests platejats, no?
Bueno, hi ha moltes maneres. Bueno, sí. Però ara sí, hi ha el moment aquest hipster de recuperar els antics Casios. Clar, perquè més era el moment que va sortir com el rellotge barat.
Sí.
Havia...
Sí. El que passa per nosaltres té sentit, però per aquests hipsters jovenets no, perquè no l'han portat mai. És
clar,
més moda.
A mi me'n van comprar, em sembla, el que és com aquest, però amb la corretja metàl·lica. És el que em van regalar per la primera comunió.
Ara jo, ara que parleu dels hipsters, la barbeta aquesta dels hipsters jo la portava fa 40 i
pico. Però que tu ja vas ser hippie directament, Miquel.
No, no, jo, diem, a veure, era dels que portava... Bueno, porto barba encara, eh? O sigui que...
Tu ets del maig del 68, no?
Sí, un, bueno, iaio, un iaio del 68.
Bueno, ara que estem amb això, tu la de... Llavors tens aquí el rellotge aquest, el Casio, de tot allò... Llavors, tu encara estàs adoptant tecnologies d'últim model o ja t'has aturat?
A veure, no tan últim model. A veure, hi ha un problema, la gent més gran, diguem, els que hem passat els 50 i els 60 i tot. Per exemple, jo he viscut 50 anys sense telèfon mòbil. Poden ser viure sense telèfon mòbil. Jo entenc que avui dia un nano o una nena de 19 o 20 anys pues, no sàpiga viure sense telèfon mòbil perquè forma part de la seva vida, no sé, com les sabates ho han format de la meva, no? El que passa és que llavors, clar, quan hi ha tecnologies que són útils, doncs les acabes fent servir. Jo dec fer servir, home, des dels 80 i tants a la universitat, internet, amb correu electrònic, aquestes coses, i avui dia no me'n sabria estar. És a dir, per exemple, aquest matí m'he llevat a casa, no anava a internet i ràpidament agafes i truques al 1002 perquè t'ho arreglin, perquè és que quasi no saps viure sense allò, perquè el món et porta aquestes coses. Ara, si és cert que, bueno, ara no pots viure sense telèfon mòbil perquè no hi ha ni cabines de telèfon al carrer,
sí,
que abans n'hi havia, eh? O sigui, bueno, tot el món es va canviant en funció de la pròpia tecnologia que està més
a l'abast. Què farà el Doctor Who, no? Ara que no hi tenim...
Sí, no, però aquella era una cabina no de telèfon sinó de la policia, eh? La blava és una cabina de policia, no és una cabina...
Per què serveix aquesta? Què passa? Que el policia... Quan el...
No, eren unes cabines que tenen...
Per tancar la gent,
tenir,
no?
No, per tenir-hi coses o uniformes o jo què sé, coses que... I tenen una cosa tancada allà dintre.
Una guixeta.
Sí, sí.
Ai, això està molt bé. Ara, Miquel, les vendes van molt bé, la de la guia de lectura sense ficció.
Que recordem que fa dos programes vas estar aquí...
explicant que sortia la guia ha sortit, s'està venent molt bé. Quantes edicions portem ja?
Portem dues edicions i a mi em diuen que s'han venut ja més de 3.000, el que em té molt espantat,
preocupat.
Ho direm així, no?
Perquè ara el ministre de Guindos...
No, perquè hi ha un mecanisme que els que estem jubilats i cobrem una pensió, com és el meu cas, si cobrem massa més després de la pensió es pot treure la pensió. I llavors, bueno, es poden tenir que fer virgueries. Això ho heu vist als diaris aquests dies, perquè sí, d'alguna manera és una cosa nova de fa un any i que està creant problemes, no a mi, evidentment, però a escriptors de tota la vida, que per exemple igual treballaven, jo que sé, d'oficinistes de la Caixa, se jubilen, els hi paguen una pensió, llavors els drets d'autors dels llibres els cruixeixen. I en canvi, clar, per exemple, si tu tens pisos i llogues els pisos, això no és...
O accions, tampoc.
No és efecte, però clar, si és treball personal, suposa, no pots tenir la pensió. Però bé, independent d'això, la guia està anant molt bé.
Això no m'ha agradat gens, perquè és a dir, nosaltres ens agrada molt una cosa que es diu ingressos passius, no?
Clar.
Tu estàs corrent tota la vida, després t'ho treuen.
Sí, bueno, suposo que és perquè les pensions van molt escanyadetes, yeah, i això, no? Mm-hmm. Se suposa que això canviarà, això és una cosa que es va fer últimament, que suposo que el 2014 ha sigut el primer que s'ha tingut en compte, i ara ja comença a haver una moguda molt gran de gent que ho vol treure.
Molt bé, qui fa?
Però independent d'això, la guia ha anat bé, jo he dit que els drets d'autor que em tocaria cobrar aquest any me'ls ajornin el 2017, no sigui que la Seguretat Social entregui la pensió. Fins a tant punt ha estat bé que es van animar que féssim una novel·la que acabo de lliurar ara fa una setmana.
O sigui, aquí primícia mossega la poma, aquí sobre mes d'abril, maig,
sortirà l'abril, maig. Jo volen treure l'abril per Sant Jordi, dic, home, una novel·la de ciència-ficció i en castellà no s'escau massa per Sant Jordi, però com que el maig és la fèria del llibre en Madrid,
no la fas sol
no, normalment les escrivim amb el Pedro Jorge és un físic canari que per amor, s'ha de tenir molt amor, viu a Santiago de Compostela, perquè ell està casat amb una, sí, xicota a Santiago.
Jo preferiria viure a Canàries que a,
no,
Santiago.
Bueno, el que fa la Sara és que un parell de setmanes a l'any, a l'estiu, el deixa i el Pedro se'n torna a Lanzarote i es carrega el sol, carrega piles i llavors pot tornar, no? I llavors amb aquest, gràcies al sistema de canvis del Word i a l'internet, doncs anem fent i fem un llibre entre dos, que és una cosa, mm-hmm, prou original, perquè, bueno, a vegades, Pedro, esto no puede ser, que es una mierda. I l'altre, hombre, però si esto es básico, si no haremos nada. I a partir d'aquí ja l'hem cagada.
I teniu,
no?
Bueno, està bé, a veure qui la fa més grossa, no?
Sí, sí, sí. No, aquesta l'hem feta molt grossa.
Com es diu la novel·la?
La novel·la es dirà El tríptico de Dios.
El tríptico de Dios.
I va, no?, de tres històries, perquè el rovell de la història és que a nivell galàctic la Terra ja està destruïda. També un moment, ja moment expliquem com es fa. Ja,
parlant de la paradoxa de Fermi, ja hem establert a Mossell el poble ja, que la Terra serà destruïda tard o d'hora.
Tard o d'hora. Doncs aquesta la destruïm. Val? Fotem un lío amb uns forats de cuc, forats negres, bla, bla, bla. Va, llavors, el que hi ha és que a nivell galàctic, un Vaticà que s'ha reconstruït pedra per pedra i tal, que està amagat darrere d'un forat de cuc. Si algú em diu com et pots amagar darrere d'un forat de cuc, haurà de llegir la novel·la perquè ho expliquem com
exacte,
es pot fer. Eh? I llavors el Sant Pare...
És ciència-ficció hard o...?
És ciència-ficció de conya.
De patilla.
De passar-t'ho bé.
De passar-t'ho bé.
Perquè, a veure, el Sant Pare de l'Església Catòlica que està en el Nou Vaticà, amagada amb un forell de cuc en algun lloc de la galàxia, s'enfronta a un personatge, diem l'adversari, que té tota la pinta que és Satan, Satan, Belzebú, Mefistòfeles, foteu el nom com vulgueu.
El Belzebú és el que té una companyia d'autobusos a
per exemple,
Màlaga, no?
Per exemple. Llavors, l'adversari aquest utilitza uns cercs de supersimetria com a cara de canó i el papa utilitza com a cara de canó unes monjes guerrero, monjes alfereces amb trajos de combat i amb starfighters com el Luke Skywalker ratatatatata. O sigui que la novel·la va d'això. Creiem que va de més coses, però essencialment hem escrit la novel·la que ens volíem divertir escrivint-la i que ens volem divertir rellegint-la.
Jo estic esperant que l'HBO et compri els drets i hi hagi la sèrie.
Seria difícil, eh? Seria difícil.
Ja els irà fer les coses aquestes irreverents.
Jo només per les monges disparant ja la compro, eh?
Home, i tant, val la pena.
I la portada, a veure la portada, a veure qui la dibuixa.
Continuem amb Miquel després d'aquesta falca.
Minuts Mosseguis és una extensió del contingut del podcast sense periodicitat establerta, que recull un únic tema en detall i tractat en forma de conversa amb els oients del programa. Trobaràs Minuts Mosseguis en el mateix canal del podcast del programa setmanal de Mossega la Poma. Anima't a participar!
El que no hem recordat és que l'anterior llibre, la guia, es diu Ciència-ficció, nova guia de lectura.
És la nova guia de lectura. I també que en els Minuts Mosseguis, que ara explicaven a la Falca, vam agafar una conferència que va fer en Miquel sobre informàtica i ciència-ficció, i jo la vaig editar una miqueta, perquè va ser una conferència que va fer en Miquel aquí a la Facultat d'Informàtica, que va ser la teva última classe a la facultat, no?
Sí, m'ho va demanar la degana i evidentment vaig dir que sí.
Però per cert, no.
La vaig repetir el dijous passat per la UPC Alumni, també, una mica canviada, perquè és curiós, la primera, que va ser el novembre, vaig empalmar i vaig parlar de la de Lovelace, perquè el 10 de desembre, la de Lovelace, que passa per ser la primera programa de la història, el 10 de desembre de 2015 feia 200 anys del seu naixement. I aquesta vegada, que ho vaig fer el dijous passat, vaig recordar no la de Lovelace, sinó el Marvin Minsky, que va morir fa dos diumenges, perquè és un tio que era molt amant de la ciència-ficció i que... Bueno, no diré que érem amics, però
havia
ens coneixíem,
aquí.
Havia vingut aquí. Era un tio tan raro, tan cerebral, que jo recordo haver-lo portat a passejar per Barcelona. Vam arribar al final de la Rambla, el tio mira Colón i no va dir res. Mira el seu rellotge, duia un rellotge aquests amb brúixola i amb fases de la lluna i tal, torna a mirar el Colón, torna a mirar el rellotge i diu, però si aquest tio no apunta a Amèrica, apunta a l'altre cantó. I vaig tenir que dir que, clar, que si apuntava a Amèrica tenia que apuntar al Tibidabo i quedava lleig Colón apuntant a una muntanya.
Clar, ha d'apuntar cap al mar.
Està claríssim. El tio s'hi va fixar.
El tio s'hi va fixar, però a més, abans de dir res, va comprovar-ho. O sigui, va mirar Colón, va mirar el seu rellotge, va tornar a mirar Colón, va tornar a comprovar el seu rellotge. I quan ho va dir, estava segur com una pedra. Sí. Aquest tio...
No va dir, no. És que jo a Google Maps he vist que Barcelona mira cap a l'est i...
No, va ser molt d'això. Bueno, i es va morir ara als 88 anys el d'això. Que per cert té una novel·la de ciència-ficció que va escriure amb el Harry Harrison, que era un escriptor britànic una mica galtes, perquè havia muntat una associació dels professionals de la ciència-ficció, de la qual ell era el president per aconseguir que el convidessin com a president de la Science Fiction World Professionals anar a Xina, anar a Brasil i
bueno,
tal.
Està bé.
I amb el Harry Harrison van escriure i el Marvin Minsky una novel·la que es diu The Turing Option, no ha estat mai traduïda aquí, és l'opció Turing, en què parla d'un especialista en intel·ligència artificial que té un accident i no com el Robocop queda fotut de cos, sinó queda fotut de cervell. Perd mig cervell i li empalmen mig cervell a base de xips, a base d'intel·ligència artificial. I llavors descriu una ment que és meitat humana, ja no és ben bé un cíborg, o si és un cíborg mental, perquè és la seva ment que és meitat humana, meitat cibernètica.
Aquest tema també en les novel·les del Miles Borkhosigan hi ha un episodi, hi ha un llibre que tracta,
sí,
això. Hi ha un personatge que té com una espècie de disc dur al cap,
sí, sí, sí,
i que li comença a fallar el disc dur i llavors té problemes, no?
No, això n'hi ha moltes d'aquestes coses. En cinema la més coneguda i de les més dolentes és Johnny Mnemonic, diguem, que també mm-hmm. és un tio que sí. porta un plus cerebral,
un pendrive,
que
no?
porta, sí, memòria addicional, i ell, diguem, amb allò passa informacions d'un cantó a l'altre i es converteix en una mala pel·lícula d'espies. Però
bueno, ara anem a temes seriosos, perquè jo crec que ja ha passat prou temps com perquè puguem parlar sense que ens renyin per fer spoilers de la Guerra de les Galàxies. Vale? O sigui,
bueno, deixa'm dir una cosa. Jo no crec en els spoilers. A vegades molta gent m'acusa que jo faig spoilers. Jo penso que és impossible que algú pensi que amb dues o tres línies, o amb deu línies, o amb deu segons d'explicar una cosa, es trenqui l'encant de llegir un llibre que et pot durar tres hores, o quatre. És a dir, o de veure una pel·li que te'n dura
dos. Però si et diuen que el Han Solo es mora, doncs ja te l'han fotut, no?
No, perquè la pel·lícula no és només que el Han Solo es mora.
Però
passa. Tindré que fotre un pito de censura, xaval.
Bueno, però ja hem dit que ara ja podem fer spoilers. Ja fa més d'un mes.
A veure,
qui no ha vist la pel·li al cine, se foti.
Si el Han Solo... L'altre becari d'aquí de l'estudi no l'ha vist, tens sort que no hi és el pobre.
L'altre becari...
Acabem de perdre 200 oients.
No, escolteu, a veure... Quan diu el del Han Solo s'ha de morir, ho teniu clar?
Tard o d'hora.
Que el Harrison Ford és molt gran, que no podrà fer pel·lícules d'aquí 40 anys.
De fet, és l'única persona que pot estar content i enfadat a la mateixa vegada, perquè si li parteixes la cara en dos trossos, està per un cantó content, per l'altre enfadat.
És una miqueta com el dos cares d'en Batman. En aquest cas, li van entrevistar en Han Solo, en el Harrison Ford, li van preguntar, quan vas arribar en l'estudi del Force Awakens, què vas sentir? I va dir, diu, que guanyaria molts calents.
Bueno, però
què et va semblar la pel·li? Et va agradar? No et va agradar?
A veure, fins i tot el Harrison Ford s'havia, diguem, preparat a tornar a estar en el candelabro, que deia aquella tia, en el candelero, fent el Juego de Ender, que és una pel·lícula que, bueno...
Que no que, està que tan no, bé com el llibre.
No fa l'honor al llibre, però, bueno, està...
El
problema és que si tu agafes i en el llibre hi ha nanos de 7 anys, tu no pots posar 8 nanos de 7 anys en una pel·li, perquè el Hitchcock ja t'ha dit que pots fer una pel·li que no facis pel·lis amb nanos, i fos nanos en fots un, però no en fots més. I clar, llavors, en lloc de nanos de 7 anys, foten joves de 14, 15 i 16. I llavors, clar, aquests diuen senyor, sí senyor, o quan tenen accions de violència, és una violència molt més militar i molt més dura
i
que
no
la que poden
tant,
fer uns nens de 7 anys que sembla que juguin. No? Però bé, independent d'això, el Harrison Ford va fer aquella pel·li per una miqueta voler estar en el candelero, i llavors fan aquesta. Jo penso que l'Abrams el que ha fet ha sigut intentar contentar tothom, i suposo que ha deixat a tothom una mica descontent. La gent que havia vist la primera pel·lícula l'any 78, han passat molts anys, per tant se'ls hi té que mantenir la princesa Leia, se'ls hi té que mantenir el Han Solo, se'ls hi té que mantenir Luke Skywalker, Chewbacca,
l'esquema de la pel·lícula, més o menys.
I això segueix. I per altre cantó, diguem, li dona molta més acció, molta més vidilla, diguem, tal com és el cine d'avui dia, i això, diguem, és de cara a les noves generacions. I posa, bueno, un parell d'actors nous, que són el jovenet aquell de color, que, bueno, més o menys, i la noieta, que és molt guapetona i que, per tant, pot funcionar molt bé. Jo recordo la sorpresa... Jo ja era massa gran per això, però dels nanos que havien vist la princesa Leia vestida de blancs amb les enciamades que deia jo a les orelles a l'any 78, i com van veure la tercera pel·lícula, el Retorn al Jedi,
la
Carrie Fisher anava en biquini ensenyant el melic, entens? Perquè clar, perquè el George Lucas o qui fos sabia molt clarament que els que tenien 8 anys per
en tenien 16
en tenien 16 per a la següent, no? Llavors, bueno, això també ha estat cuidat. En aquest sentit és una pel·lícula més d'avui, més dinàmica, passen més coses, hi ha més acció, hi ha més guerres.
Quan hi ha aquella cosa que és l'estrella de la mort, però que no és l'estrella de la mort, però que sempre la fan més grossa. La Star Killer Base aquesta, que agafa i fot aquells disparos, allò que des dels planetes es vegin els disparos que van cap als altres, que queda com una miqueta...
Bueno, però això...
Perquè en Jordi José i en Manel Moreno diguin...
A veure, jo ho explico, quan faig evolució científica la gent de visió, dic, a veure, no us penseu que un làser són línies discontinues de color verd que fan ziu-ziu-ziu-ziu, perquè tu agafes un làser, l'encens i tot només veuràs un punt vermellet o verd o del color que sigui el làser, al final reflexat a la paret, però entremig no veuràs res.
A les discoteques que posen làsers han de ficar fum de carboni
perquè es vegi alguna cosa. Llavors, per exemple, quan una nau a l'espai explota, tu no sents res perquè a l'espai no hi ha aire per transmetre't el so, i quan explota no es crema, perquè el poc oxigen que hi ha dintre la nau es crema amb una bafarada.
I els TIE Fighters no poden fer aquell soroll allà...
Clar, seria un anticlímax si això no existeix al cinema.
No, i també normalment quan tu vas amb una nau espacial no hi ha una orquestra de cambres tocant al costat. Ja.
Bueno, però aquesta...
El John Williams el podem deixar estar.
Per un moment, imaginem l'escena de l'episodi 4, la destrucció de l'estrella de la mort, sense cap soroll. És una puta merda. Parlant en plata.
Pup.
Sí, home, no, és una escena
ni això.
És una escena que un dia l'Orson Scott Card, que és un autor de ciència-ficció, que és mormó,
és
el Hugo Dender, em va explicar una cosa que jo l'he fet servir després moltes vegades. Fixeu-vos que hi ha una cosa molt curiosa amb aquesta pel·lícula. En el moment en què el Luke Skywalker en el seu Starfighter ha de passar aquell passadís i trobar un únic lloc per deixar anar una bomba que arribarà al nucli de l'Estrella de la Mort i la destruirà, què fa en aquell moment? En aquell moment sent la veu d'Ultratumba de l'Obi-Wan Kenobi que li diu: confia en la força, Luke. I llavors què fa el Luke? El Luke desendolla l'ordinador i ho fa per pura intuïció, per la màgia de la força, no? Jo quan ho explico això a nanos dic, és com si la mestra us diu: quina és l'arrel quadrada de 13.414? I vosaltres agafeu la calculadora, la foteu en mar i dieu 315, a veure si cola.
Però, clar,
és molt bèstia que en el moment final d'una pel·lícula, suposament és de ciència-ficció amb tecnologia i tal, el que fa el personatge central és renunciar a la tecnologia i abandonar-se en mans de la màgia. Dius, carai, tu, per este viatge no
t'hi ha força. És forma part de això, perquè és una història de màgia.
Jo estic convençut que la força, el que mana de la força, és el cantó fosc, perquè fixa't la castanya que foten el Cid, o sigui, aquests són els que realment...
La castanya que foten, bueno, però igualment és que és això, és dir, tot va, al final la Guerra de les Galàxies és una novel·la artúrica, tens el mag, el jove iniciat, l'espasa màgica, ho tens,
bueno,
tot,
és un medi futurista.
Si us hi fixeu, la Guerra de les Galàxies, la primera, diguem, dos coses. Primera, és un decorat de ciència-ficció, però teniu la mateixa pel·lícula amb un decorat de fantasia, que és Willow.
Sí.
Luke Skywalker és Willow, el Han Solo és el McAdaman, la princesa Leia és la princesa, l'Obi-Wan Kenobi és la maga aquella que no li surten bé les coses, el Darth Vader és el general, l'emperador és la reina, i els dos robotets, diguem, el C-3PO i el R2-D2, són els dos ninos petitons. És la mateixa pel·li, passa exactament el mateix. O sigui, diguem, el que passa és que una té un decorat de fantasia i l'altra de ciència-ficció. El problema que va tenir el Lucas és que el Lucas va fer aquesta pel·li una mica desesperat després de fer una pel·lícula de ciència-ficció intel·lectual.
El THX.
El THX 1160, no sé quin número era. I llavors, quan això va anar bé i la Universal li va dir, escolta, tu, tio, hem de fer una continuació. Clar, si us mireu la primera pel·lícula, està acabada, està tancada, no hi ha res més a fer. Llavors ell va agafar i es va sentar en una sala de projecció amb la Leigh Brackett. La Leigh Brackett és una escriptora de ciència-ficció que era la dona de l'Edmond Hamilton, que és possiblement l'escriptor de ciència-ficció més famós de space opera, d'aventures de l'espai i tal. És la guionista de Rio Bravo, del Dorado, d'un grapat de pel·lis que funcionen, i li passa la pel·lícula i li diu, em demanen que la continuï, què faig? Perquè el Lucas no és un gran inventor de guions, no sé com dir-ho, dic així suau. I la Leigh Brackett, després de veure la pel·li, diu, nano, com no fotis que el dolent sigui el pare del bo, no sé què collons pots fotre. I a partir d'aquell moment el Darth Vader és el pare de Luke Skywalker. Abans no, i si us fixeu, la cinquena ara, que és la segona que es va fer, diguem, jo, Leigh Brackett i George Lucas, eh? O sigui que això, això s'explica en el mundillo de la ciència-ficció i no saps mai fins a quin punt és 100% veritat, però el mundillo de la ciència-ficció es dona com a veritat de totes, totes. O sigui, això de que el Lucas tenia una planificació i tal i qual, home, si voleu us ho creieu, eh? Però és difícil de creure.
Però clar, a veure, en les preqüeles tenen que crear totes les guerres clon, inventar-se alguna cosa, perquè en la primera pel·lícula l'Alec Guinness diu és que jo havia lluitat amb el teu pare a les guerres clon, i punt.
I escolta, qui va traduir el nom de Star Wars? Perquè no és...
Si la marca el va parir.
No, aquesta és l'altra.
Les guerres de l'estrella, no?
Les guerres, però clar, si poses les guerres de les estrelles. Algú no, en el de món del cinema va interpretar que això era la guerra entre Marlon Brando i la Marilyn Monroe, les estrelles del cinema. I va dir, bueno, com que això va de galàxies, o va de l'espai, l'espai-galàxies, amb la incultura científica típica d'aquest país, va dir la guerra de les galàxies, el qual va crear un problema de molt de cuidado. Perquè moure't dins d'una galàxia entre estels ja és complicat, has de tenir el falcó milenari que...
La carrera que els cels en menja 14 pàrceps.
Si tu vols anar no d'una estel a l'altra, sinó d'una galàxia a l'altra, a fe que s'ho estan bastant més lluny. Però bueno, la vida és dura.
Exacte.
És molt, molt dur.
Pitjor és el títol de Jungla de Cristal. Perdó que ho digui.
Com dius?
Jungla de Cristal, Duro de Matar, la traducció original.
La Jungla de Cristal, sí.
Perdó per la nota.
Les traduccions són les que...
No, són els que es fan, eh?
Exacte. Sí. Bueno, acabem aquí la conversa amb Miquel Barceló.
En Miquel es queda perquè hi ha temes que volem que seguir parlant amb en Miquel, perquè bueno, en sap molt de tot.
Tens dues formes d'ajudar-nos. La primera, deixant la teva valoració i els teus comentaris al canal d'iTunes de Mossega la Poma i difonent el programa entre amics, coneguts i saludats. La segona, comprant a Amazon, accedint per mitjà de l'enllaç d'afiliats que trobaràs a la web o a les notes del programa de cada episodi. A tu no et costarà res i nosaltres rebrem una petita ajuda per pagar les despeses. Gràcies.
Bueno, doncs estem molt contents perquè ja tenim 100 visitants en 100 valoracions en l'iTunes, eh? I tot és que sigui una valoració sense cap comentari, doncs ens ha posat les 5 estrelletes i això ens ajuda molt, eh? Perquè les valoracions que tenen els programes, la gent quan busca podcast i tal, doncs es fia en la sabidoria de les multituds.
Bueno, i ens ajuda a nosaltres, que ens anima a continuar...
Llavors això, escolta, moltíssimes gràcies. I ara passem a la Tertúlia Mossegui.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Bé, recordem que estem a taula fent tertúlia tecnològica amb en Miquel Barceló, en Marc Alier i jo mateix, Daniel Amo, qui us parla.
Sí, perquè el guió diu que hi ha en Carles Canyo, però
exacte,
no ha arribat encara en Carles.
No és. Tot i així, té una proposta bastant interessant. Eh?
Sí, en Carles ens va enviar una proposta de notícia que comentava. A veure, el tema és que ara ja es comença a parlar de que tenim el 3G, el 4G, tindrem el 5G. Tindrem el 5G, que es veu que es treballarà amb ones d'un mil·límetre. Llavors, jo, potser això em saps una mica més tu que jo, Miquel, perquè entenc que d'entrada són ones de menys abast. És a dir, amb la mateixa potència d'antena doncs, s'arriba 10 vegades menys que amb les ones, que amb les freqüències que s'està utilitzant actualment. El que passa que les freqüències en les que està treballant actualment la telefonia mòbil està patadíssim i ni cap ni una agulla i per tant no es pot agafar i optimitzar. Llavors el que vol és començar a explorar altres ones. Entenc que el ser una ona d'un mil·límetre, que diu que té una longitud d'un mil·límetre, entenc que no serà tan penetrant en la superfícies i tal.
Jo el que he sentit és que el 5G fa molt de temps que està disponible la tecnologia i que està tot preparat perquè hi sigui, però que dona molts problemes i que per això no l'han posat.
És que el problema és aquest, el que té un abast molt més limitat i llavors suposo que caldrien molts més repetidors.
Exacte.
I ja
n'hi ha prou. I estan esperant.
Hi ha el tema de hi ha gent que es queixa que allà on hi ha repetidors d'antenes de mòbils, doncs hi ha gent que diu que escolta, aquí la gent es fot malalta, i llavors no se sap ben bé per bombar això, però evidentment a mi si em diuen vols cobrar per fotre una antena dalt de casa teva, jo els diré que no.
No cal.
A veure, és que el problema això no ho sap ningú. A veure, cada vegada que surt aquest tema, surt algú de Telecos o d'alguna empresa de comunicacions dient no, complim la normativa. Bueno, i qui et garantitza que la normativa està ben posada? La normativa està posada en funció del que coneixem fins ara. El dia que es descobreixin coses, segurament la normativa, diguem, anirà ajustant-se més. Llavors, ara partim d'una normativa que suposem que no té problemes. El que normalment et diuen sempre és que si la radiació no és ionitzant, no té per què crear problemes al cos humà. Però escolteu...
O sigui, al final, a veure, les radiacions electromagnètiques, els camps electromagnètics en moviment indueixen corrents, i en el nostre cervell hi ha corrents.
Sí, no, però el problema és que no sabem. Jo recordo que... Bueno, no recordo perquè no hi era, Soc gran, però no tant. Però, per exemple, quan va sortir el tren, la gent li feia angúnia pujar al tren, perquè si sortia, anaves amb tren a 60 per hora, igual la pell de la cara se't desenganxava, perquè la pell de la cara no estava pensada perquè aguantés 60 per hora. Doncs ara sabem que aguanta 200 i 300 quilòmetres per hora.
Bueno, amb un vidre davant.
Sí. No, però que d'alguna manera que no sabem quin és el límit del comportament humà davant de coses que abans no hem tingut. Camps electromagnètics, home, el planeta n'hi ha, sempre n'hi ha.
Per tot arreu.
Tanta profusió d'ones, hi ha qui diu els extraterrestres, si són, ja saben que a la Terra hi ha algú intel·ligent, per què? Només per la senyal, diguem, electromagnètica que donem amb les ones de ràdio, de televisió, etc, que ho donem des de fa un segle.
Lo de la pel·lícula Contact, que els extraterrestres es comuniquen amb nosaltres enviant-nos la cara d'en Hitler, enviada amb ones de televisió a partir de les Olimpiades de 1934.
Doncs clar, el problema és que no sabem de tota aquesta tecnologia, posem entre parèntesis nova, i amb quins són els seus límits de què afectaran el cos humà. Llavors, davant d'això hi ha qui veu l'ampolla mig buida i qui veu l'ampolla mig plena. I normalment tothom té uns interessos o altres. I a mi una de les coses que més em preocupa és la tendència, diríem, d'alguns ecologistes, no diria de tots, de que en el fons funcionen com aquell que diu virgencita, virgencita, que me quede com esté. Per què? Perquè, clar, no es pot canviar res. Si no canviem res, encara viuríem en cavernes. Exacte. I en coves i en grutes i seríem micos. No?
I no tindríem doncs coses hem com canviat moltes coses.
I algunes coses de les que hem fet no són bones. La bomba atòmica, clar que no és bona. El cremar tant petroli i fer gasos d'efecte hivernacle i tenir problemes del que fem, clar que no és bo. Bueno, en el moment que ho anem descobrint ens hem d'anar acotant.
Però, a veure, a principis de segle XX, l'esperança de vida aquí a Espanya eren de 45 anys, o sigui, a mi sí, em tocava llepar ja,
Això hi ha una cosa molt important i és, jo li dic la tecnologia mèdica, algú ho dirà d'una altra manera, només la higiene. O sigui, diguem, entre 1900, que l'esperança de vida a Espanya no arribava als 50 anys, i ara que està als 80 o por ahí, depèn si ets tio o tia, les ties tenen avantatge, són unes aprofitades, ara per ara. Després, sembla que l'estan pifiant, però bueno. Això, aquests anys, de què han crescut? De la tecnologia mèdica, etc. Només la higiene. O sigui, el dia que un senyor es va donar compte, un metge, de que entre atendre un malalt de tifus i llavors anar a fer un part, rentar-se les mans, i van salvar molts més nanos. Abans els nanos i les mares es morien del part, perquè molt possible el metge que els assistia acabava de tocar un malalt amb una malaltia infecciosa i era el metge el qui els encomanava.
Hi ha una estadística que he sentit aquesta setmana passada a través del podcast d'un il·luminat que es diu Dan Harris, Sam Harris, que diu que a Estats Units mora més gent cada any perquè els metges i les metgesses no renten bé les mans que gent morta per disparos de pistola, que són molts els que es moren per disparos de pistola.
Jo diria que això ja és una mica exagerat. Sí que és cert que fa...
És el que diuen les estadístiques.
A veure, abans del Pasteur, abans de descobrir el món dels microbis i tal, fa 200 anys, pues això va ser un avanç important a la medicina i era una cosa tan idiota com després d'atendre un malalt, rentar-te les mans abans d'atendre l'altre. I això no és una tecnologia mèdica massa sofisticada, però és
important.
O tindre important.
Alguna cosa com la nevera o el congelador. Sí. I aquestes coses ja són importants. Doncs dins d'aquesta cosa de les zones aquestes del 5G, la gent d'Alphabet, que ara resulta que ja és l'empresa més valuosa del món,
sí.
Google, que s'ha canviat de dir Google ara es diu Alphabet, i que d'alguna manera el que ha dit és que tots aquells projectes bojos com el cotxe que es condueix sol o aquests globus aerostàtics per donar internet i altres inversions que estan fent en temes de tan interessants com estendre l'esperança de vida i la qualitat de vida amb els anys i aquest tipus de coses que ens interessen molt personalment, ens interessen molt, doncs deixaran de ser, diguéssim, projectes allò que en deien el Google X, sinó que seran empreses diferents del grup Alphabet. Això els ha agradat molt als accionistes, i ara, i es veu que en un any Google s'ha revaloritzat un 45% sí. I ha sobrepassat en 5 bilions la valoració de l'empresa més valuosa en la bolsa en tot el món, que era Apple, que va sobrepassar fa uns anys a Exxon.
Sí, sí. Bueno, a mi em preocupa una mica que les empreses més valuoses siguin les del món aquest, d'Apple, Alphabet, etc. Perquè, a veure, es mouen en un ambient, vosaltres dieu, cultura tecnològica, i tecnologia i cultura és una barreja que als anys 60 era una novetat i avui dia tothom ho entén. La tecnologia toca la nostra cultura i la nostra cultura està marcada per la tecnologia. No? Però a vegades em fa una certa angonia pensar, perquè clar, a veure, escolteu, jo... No puc viure de patates virtuals, he de menjar patates reals, perquè si no, no tinc hidrats de carboni. I per tant, diguem, tot aquest món és un món que a vegades, bueno, a veure, que avui dia és el dominant, i la prova és Apple, la prova és Alphabet, tal, però està tocant i està dedicant-se a unes coses terriblement sobreestructurals, terriblement, diguem, ho diré, no sé com dir-ho perquè quedarà molt mal dit, però que no són imprescindibles per viure. O sigui, tu sense patates no vius, tu sense un iPad vius.
Però Miquel, et poso ara un exemple. Jo a casa tinc un llimoner, tinc un llimoner que fa exactament 95 centímetres d'alçada i que em fa unes 3 llimones a l'any. Jo volia saber en quina època de l'any li tinc que posar adob i quan. I vaig entrar a Google i vaig posar quan adobar el llimoner. I ràpidament em va presentar amb unes quantes pàgines on em deien com adobar el llimoner que tinc jo a casa meva. Sí. Aquesta informació... Llavors,
en aquest cas, Google és l'eina. La informació l'ha proposat... Clar. No l'ha posat Google, l'han posat un grapat de persones.
Però l'eina aquesta que em permet trobar aquesta informació, així, a mi m'està portant un valor tal... L'altre dia jo estava, havia de treure una aixeta de casa... I no sabia com fer-ho, i llavors vam arribar al moment que jo estava al moment de dubtar, perquè deia, feia molta força, dic, ai que ho trencaré, i la meva dona...
Sí, em permeteu, en la línia del que està dient el senyor Barceló,
una empresa japonesa... Això del senyor no t'ho perdonaré mai.
Es diu Miquel, es diu Miquel.
I ho ha dit a l'antena,
En la línia del que diu el Miquel, una empresa japonesa està posant en marxa la primera plantació robotitzada, en plan, ni una sola persona treballant, que el que fa és plantar enciams i calculen uns 500.000 al dia.
D'enciams
cultivats,
sí, està bé.
I tot controlat per ordinador amb robots de la pesca, i és, no sé si un 70% menys de consum energètic, una borrada d'aquestes, i un augment de l'eficiència brutal.
A veure, jo no estic en contra d'això, ans al contrari, jo penso que és molt bo utilitzar la tecnologia per optimitzar el que fem, per fer-ho amb més eficiència, etc. El que passa és que em sorprèn, no em sorprèn perquè conec molt bé el món que visc.
S'inverteixin a fer mòbils més grans en comptes de millorar, per exemple, processos més bàsics com l'alimentació o la sanitat en llocs que no n'hi ha.
Clar, bueno, però jo tot això ha sortit perquè dic, home, ja em sorprèn que les empreses més grans siguin les que es dediquen a aquestes coses que són molt importants. Apple ven productes, eh? Apple és una empresa que fabrica coses i te'ls ven. I a més que et convenç de que si no t'has comprat l'últim model estàs fotut. Jo tinc un iPad, ara ho comentava amb el Marc, del 2010, el primer que va sortir,
i estàs fotut perquè no el pots actualitzar.
I no m'entra el sistema operatiu, ni el 6 ja. I per tant, certs programes ja no me'ls puc ni baixar, ni posar.
Però això està... els que tens segueixes funcionant, eh?
Sí, això, a veure, això està funcionant. Però dic que d'alguna manera és una espècie de que estem posant el carro davant dels bous. O sigui, ara... el nostre món és així, el nostre món es regeix per això, per un mercat, i Apple el gestiona molt bé, el mercat.
Però Miquel, permet-me aquest contraargument. L'empresa anterior que estava més ben valuada era Exxon.
Sí, clar.
Llavors, Exxon és una empresa que es dedica a agafar i a contaminar,
esquilmar la terra i contaminar.
Esquilmar la terra, contaminar i creant uns problemes geopolítics acollonants amb les guerres que s'organitzen al darrere del petroli i tot això. Llavors, entenc que, diguéssim, prefereixo que sigui que tot aquest poder de ser l'empresa més potent que sigui algú com Google,
no, sí, veure,
que proporciona serveis.
Això que dic jo és a veure, ara,
i que no està esquilmant a ningú.
Quan era, hi havia una pregunta típica, diu, què te'n duries a una illa deserta? La gent deia llibres i deia, no, jo m'enduria un ordinador o un iPad o un iPhone que vagi amb bateries solars, és a dir, perquè no s'empari, i a partir d'allà puc treure la informació per poder, si fa falta, fabricar-me un barco per fotre el camp de l'illa.
Pots demanar per tant, un catamarà i fotre el camp.
No estic dient que això és... Però que és curiós que les empreses més capdavanteres en el mercat, i el problema està la paraula mercat, diguem, siguin les que es dediquen a això, no? Està bé.
El problema que també ens ve a sobre, i jo crec que no... Jo recordo quan vaig anar a la primera classe que tu donaves de història de la informàtica i explicaves que la primera feina que tu vas tenir, el primer que van fer va permetre acomiadar no sé quantes persones,
sí.
Allà on vas anar tu a treballar. Llavors, el problema que hi ha ara és que amb empreses com aquestes dels enciams hi ha, diguéssim, fins ara d'alguna manera les tecnologies han destruït menys feines que les que han creat. No sé si això es continuarà mantenint.
Jo l'altre dia donava una xerrada sobre robots i intel·ligència artificials a nanos de secundària de 12-13 anys i un nano em va preguntar, però els robots aquests ens trauran la feina? I jo li vaig dir, no te la trauran, ja l'estan traient. Però bueno, és que el món és així, o sigui, no. L'únic problema és que ara, per això tenim els problemes que tenim, perquè els robots no cobren i les persones acostumaven a cobrar i amb el que cobraven acostumaven a menjar i a comprar-se roba i a mantenir la casa, i llavors això cada vegada pot estar una miqueta més raro. Bueno, ens hi acostumarem, el ser humà sobreviu a moltes condicions. A veure, hi ha éssers humans vivint com inuits, com esquimals al Pol Nord a 40 sota zero, hi ha éssers humans físicament exactament igual que viuen al desert del Sàhara 40 graus o 50 sobre 0 o 60 sobre 0. I és el mateix animal, si em permeteu la figura, no? I som capaços de viure al Pol Nord i en el desert. Per tant, ens adaptem a tot. Som unes màquines terriblement adaptables. Bueno, estem canviant el món, que és el que alguns es queixen. Bueno, ens adaptarem als canvis que vingui al món, faltaria.
I tant. Home, per adaptar-se, Apple acaba de comprar l'Ernest Sprout, que és una startup d'analítica d'aprenentatge.
Llavors està potent... Això aquí el senyor Edolítiques que tens el blog que es diu
edolítiques.com,
especialista en learning analytics, en Dani. Una cosa, abans d'acabar de passar això, és que la notícia aquesta és que els senyors de Google, que què tenen que veure Google, que estan parlant amb el tema del 5G que estan parlant, i és que es veu que estan fotent uns assajos amb uns drons que funcionen amb energia solar, i que la idea és que aquests drons tinguin els routers de 5G, o sigui que d'aquí 5 o 6 anys podem tindre les ciutats en plan Blade Runner amb els drons sobrevolant-nos.
Amazon està ja fent els primers passos, ha agafat aquí al costat de l'aeroport de Barcelona un mega espai.
Bueno, ha muntat un centre de distribució, però no amb els drons.
Home,
no amb els drons,
comença
a
donar passos.
No, però comencem els drons.
Que ho posi al costat de l'aeroport amb les llicències i tal. Vull dir...
Bé, jo el que m'imagino és que si, per exemple, hi ha alguna d'aquestes persones que creu profundament que la presència d'un router d'alta potència li pot afectar la seva salut, que agafi un dia un trabuc i li fot una trabucada en el dron directament.
No, el dels drons, per exemple, clar, jo a vegades faig xerrades sobre drons per les aules universitàries de gent gran i els explico que jo soc aeronàutic i els explico que això dels drons és més vell que el napeu. El primer es va inventar la guerra de Cuba. Diguem, perquè es tracta d'enviar un aparell que foti alguna cosa que controlis. Però és que avui dia hem arribat a una tecnologia que podem fotre amb ells el que volem i que et pots comprar un dron per 200 euros.
Molt bé, la tertúlia Mossegui d'actualitat tecnològica t'arriba gràcies a Capside.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat. Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma.
A mosseguelapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mosseguelapoma.cat/revisions. Gràcies.
Molt bé, doncs arribem al temps de les propostes i ho haurem de fer ràpidament perquè el temps
anem que gallets.
Vols començar tu, Marc?
Doncs sí, en Ciner Bof ens proposa una sèrie de televisió que torna als Expedientes X de X-Files, o sigui que tornem a tindre el Mattler i l'Scully i la veritat continua estant allà
jo
fora.
Jo els veia
no?
Tots.
Que sí,
tots.
És fantàstic.
Boníssim.
Passa que l'Scully ja no està tan,
exacte,
no està tan
la
potent.
La podrien canviar, no? Però bueno, això és una...
No, home, no, però continua tenint...
El seu morbo.
Sí.
A veure, en Pau Nen ens proposa el Make It, és un projecte català, a Indiegogo, amb un kit per aprendre a programar robots i que integra una placa Arduino, més programari amb Scratch. Home, és, això, una, és la
aquests,
tendència, no?
En aquests nens que tu els deies que els robots els hi poden tirar la feina, el que has de fer és aprendre a fer-ho els robots directament, no?
Clar.
Arduino i Scratch és una combinació terriblement potent per fer meravelles. Eh?
Sí. En Tomàs ens diu que hi ha una cosa que es diu seriesencatalà.tv que ens mostra sèries de televisió que disposen de subtítols en català. No sé si són pirates, o ens les indexa, o com funciona. Sèriesencatalà.tv, ja ho teniu.
Ho trobem. I en Tomàs ens continua dient una cosa que és superinteressant. Diu, comentat originalment per l'usuari de Twitter Joan Camps, diu que existeix la possibilitat de subscriure's a un compte de Telegram que t'informa de les novetats a Netflix i, a més, configurable per regió. La direcció és telegram.me/Netflix News Spot.
Hi ha com aquesta necessitat de la gent, estem tan fins als nassos dels Movistars i dels Canals Plus, tot això, que la gent té moltes ganes de Netflix, ja té molts fans entre...
Netflix, quan arribi en sèrio, jo penso que arrasarà com ha fet als Estats Units.
A mi, mentre Telefònica em segueixi fent boicot, no serveix per res.
Ho portes dient des de fa un mes, a veure si
sí,
canviem.
Sí, no em canso
ja.
Mai.
I doncs, havíem parlat de la sèrie Humans, que en Dani i jo no havíem passat el segon episodi. Es veu que la que tenim que veure és la que es diu Real Humans, que és la feta a Suècia, o no sé si és a Suècia o Noruega, però diguéssim que és on surten les sueques, l'original, i sobretot la primera temporada es veu que està molt ben parida.
O
sigui, haurem de veure la amb subtítols directament, o sigui, sí. Haurem de veure la sèrie sueca amb subtítols.
Mm-hmm. Molt bé, doncs hem de marxar.
Ja sabeu on està piratebay.cc, etcètera. Well, that's what I do with a drunken sailor. That's what I do with a drunken sailor. Oh, that's what I do with a drunken sailor.
Early in the morning. La setmana venint a Mossega la Poma més entrevistes interessants i tertúlia d'actualitat tecnològica. No sé què
saps,
ens espera.
Saps aquest instrument que sona, que fa el tan ta 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 tan?
Sí,
saps quin instrument és?
Això no és un banjo?
És un buzuki irlandès.
Buzuki irlandès.
Wow.
Sí, el buzuki original és el grec, però els irlandesos tenen un instrument molt semblant, és el buzuki irlandès.
Com l'ukulele, però en versió...
No, sembla més una mandolina també.
Molt bé, doncs escolteu, gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Enviem-nos propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a programa@mossegalapoma.cat i seguiu-nos a Twitter @mossegala.
I la setmana que ve tindreu en Tomàs una altra vegada, no el trobeu tant a faltar.
Tornarà, de
sí, que tornarà, home, sí.
Amb cosetes noves esperem, amb joguines.